Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Que passant de les 5 de la tarda ja tornem a estar aquí al Fabricació Pròpia i ara és el moment per mirar enrere amb el retrovisor, aquesta música de fons i la Candela Figueres.
Com sí, estàs? Molt bé. És que m'agrada molt perquè el Ferran ha dit des de l'estudi aquesta música sembla de Narcos. De Narcos, sabeu la sèrie?
Sí, home, sí.
I dic, home, Ferran...
No,
tampoc. Si tinguessis l'Uri aquí, et diria que no. Que la música no.
Mira quin saluda que faci. Ei, hola, que estic aquí.
Hola, Marta. Hola.
No, és que, clar, jo no sabia si em convideu o no, perquè al principi del programa has dit que parlaries d'un parricidi a Falset. Dic, jo això no m'ho vull perdre, però clar, jo estava pacient esperant la invitació.
I t'he invitat, ara sí, fa no res. T'he dit, Marta, que no estàs a l'estudi. Sí. No vols sacrificar.
La veritat és que no estava dalt, que ja estava aquí darrere la porta esperant, eh?
Però té cara, mira, Candela, figures. Que tens cara de ben menjat. Has berenat, eh?
Has berenat.
Que sí, de cara, sí. Ets els ullets.
De... I he acabat amb un cacaulat.
Vols dir que se m'adormirà a mitja sessió? aquella becaïneta després de menjar,
no, saps? Amb el tema que ens portes avui, jo crec que ningú es quedarà adormit.
Un tema una mica escabrós, i és que perquè després de 3 setmanes per... Mira, Narcos. I és per... No té res a veure amb temes d'aquests. Però bé...
No té res a veure amb Britney Spears?
No.
Per anar descartant?
No, exacte. Després de 3 setmanes parlant de la vida de Britney Spears, m'he dit, saps què, Candela, canvia de tema i fes una cosa menys dramàtica, dic, fot un parricidi.
Ja
perfecte.
No, ara és conya. Això també és dramàtic, però almenys és més curtet, eh? I ho mataríem, mai millor dit, amb un sol capítol.
Perfecte.
Amb una sola secció.
No, ja veurem, perquè nosaltres sempre tenim moltes preguntes, Candela, i això s'acaba llarg.
Sí. Endavant, sí. Tinc la informació que tinc, perquè és uns fets que van passar el 1846.
1846.
Fa dies, vull dir, tinc la informació. Va, que tinc. No em preguntis més enllà, perquè tampoc hi havia en aquell moment proves d'ADN ni coses d'aquestes.
O sigui, això va passar abans de la Britney Spears.
Molt abans, fa 177 anys, imagina't. I ja no queda ningú viu d'aquells fets. Increïble que no quedi ningú viu, però...
Seria notícia.
Seria notícia. Els fets van passar a Capçanes, un poble que està entre Falset i Móra d'Ebre.
Sí, home, sí.
El coneixeu?
Sí.
Oh.
Sí, bon vi.
Bon vi.
Oh, i tant.
Sí. Cadascú té un referent.
No, perquè l'Eva Vicenç ens en va parlar moltíssim de Capçanes.
I és que a més en Falset ja hi estem molt familiaritzats, perquè, sí, esclar, el Cesc Marginet ens en va parlar la setmana passada i ara ja sabem de què ens parles, eh?
Sabeu per passar el primer dia.
Ah, ja fa dues...
Com passa el temps? Sabeu per què es diu Priorat, no?
Per què?
La comarca del Priorat, perquè hi havia la cartoixa d'Escaladell,
sí.
I el prior tenia, dins de la cartoixa, tenia molt de poder, gairebé com un senyor feudal. I per això totes les terres del Priorat es diuen Priorat, perquè eren del senyor Prior.
Per cert, que no sé si heu anat a Escaladell, veus que no et deixarem acabar.
Té molt bon vi, Escaladell.
Però a la cartoixa, si podeu visitar una de les cel·les,
sí.
És un dúplex fantàstic, que jo penso, mare meva, com vivien en aquella època.
Que, molt millor que tu i que jo.
Uns jardinets, unes fonts, meravellós.
Per això, precisament, quan es va fer la desamortització de Mendizábal, sí. Moltíssima gent de la comarca va entrar i va expoliar el monestir perquè vivien, i van durant molts anys van viure molt millor que la majoria de gent, perquè ja et dic que actuaven en aquell moment com senyors feudals.
Això ens ho van explicar els companys de la caravana amb el Déu-n'hi-do, quina feinada, jo encara hi penso.
Jo vaig fer un batalla monumental de la cartoixa, sí, espectacular.
Vinga, va, tornem a Falset.
A Capçanes. Un poble que us deia, entre Falset i Móra d'Ebre, actualment té uns 400 habitants, però aleshores tenia 110 cases, perquè no es comptava la gent, sinó que es comptaven les cases, distribuïdes en 5 carrers i una plaça, ja teniu el dibuix mental, i tenia dues escoles de primària, Déu-n'hi-do, on hi anaven 32 nens i 14 nenes. Val? I els vents de l'oest que sempre picaven al poble feia que l'ambient fos fred, és que jo crec que això s'ha de saber, i que la malaltia més comuna fossin els constipats.
Clar, ja se sap.
Vull dir, estem parlant d'un poble bastant sa. Sí. I ara que ja esteu situats en el temps i en l'espai, comencem la nostra història.
Ai.
Potser m'he passat, és música com de fantasmes.
Déu-n'hi-do,
no? Bé, tot va començar un 12 d'octubre de 1845.
Tinc por jo.
No, jo també.
Ui, ara.
Ara ve el dolent, eh?
Ara ve el dolent. No, ara ve el batlle. Quan el batlle de Capçanes va fer cridar el jutge de Falset, que era la població més propera que tenia un jutge en funcions. Perquè no tots els pobles tenien un jutge. El batlle li enviava una nota al jutge on li explicava que el capellà del poble havia vist a menys de 300 passes, perquè també anaven amb passes, doncs anaven amb cases i amb passes, de l'entrada de Capçanes, en el camí de Pratdip, un home mort, aparentment assassinat, tu veus un bulto allà, dius...
No ho saps pas.
No, ara tampoc anirem a fer la investigació. Sí. Que portava una soga al coll i que havia taques de sang per tot arreu.
Tot apunta que...
Però hagués pogut ser un animal, vull dir... van veure un bulto, sang, una soga... Doncs el capellà va cridar al batlle i el batlle va cridar al jutge. Vull dir, aquí és una cadena, tuc, 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 trucades.
Sí. I tot anava perfum abans, eh?
Tot anava perfum. Imagina't, o sigui, no és com el mòbil que aixeques, ara tots corrent per allà. Bueno, clar, el jutge, amb aquesta nota a les mans, doncs què va fer? El que faríem tots, no? Agafar els trastets i es va plantar a Capçanes, on s'hi va instal·lar uns dies, perquè va dir, a veure, aquí ja en tindrem per uns dies, i va fer la pertinent investigació. Llavors, quan va haver arribat al poble i deixat tots els trastets en una pensió, el jutge va donar amb pas alegre, un cop d'ull al cadàver. Perquè anaven amb pas alegre.
Pas alegre.
Si són 300 passes, això tu ho has de ventilar
ràpid. I a primera vista, doncs, semblava que sí, no? Que hi era un home i que l'haguessin tirat des d'algun lloc alt en direcció al riu.
Carai.
Ai.
A més, tenia cremades i cops per tot arreu.
Home.
I apunta que estava despentinat. Que dius...
A veure. També t'et dic que després de tot el que li va passar, que a sobre portés enclenxinat...
Aquí... És on a mi m'han trencat, perquè he pensat... Ningú que el tirin al riu manté el pentinat com si sortís de la perruqueria.
Clar, tu t'ho imagines.
La dedicació...
No, però és curiós aquesta... O sigui, que ho identifiquin, és a dir, que ho remarquin.
El jutge va trobar pertinent...
Això.
No s'ho esperava.
Fer-ne la menció, no s'ho esperava.
Important.
Que n'és despentinat, no sé. Potser aleshores portaven molta... No gomina, perquè la gomina és d'ara, però no, portaven...
Cera,
molta...
cera.
Sí, sí, no sé, sí. I vull dir, tu podies vinagre, tirar algú d'un barranc i continuava intacte, però molt en aquest cas, bé. Aquest senyor...
Ens ha quedat clar.
Aquest senyor ja és un... Bueno, un senyor, ja us ho he dit. No us he dit que era un senyor, però ja us m'he delatat jo. Però bueno, era una persona humana que tenia cremades, cops de tot arreu, que anava despentinat i que en principi l'havien tirat del riu.
Reculeu, una persona humana. Ja ho sabem que és un senyor.
És un senyor, però bueno... És, saps allò que a la pel·lícula a vegades t'han ensenyat informació que dius...
Sí, és igual, tira.
Aquestes observacions les feia el jutge, perquè els cirurgians, perquè també van anar cirurgians...
Carai.
És a dir, els metges forenses creien que aquell home havia mort ofegat, perquè hem dit que l'han tirat al riu,
sí.
Que no havia estat penjat, que la soga era, doncs, per
dissimular,
com posar una escena del crim.
Això està bé.
I presentava senyals evidents d'haver estat arrossegat... però no sabem per on.
Quantes coses, pobre home.
Bueno, aquí cadascú fa el seu parte.
Val.
Pobres coses. Quantes coses. Tot el que el jutge va tenir, va dir, saps què? Fem venir a tres persones del poble.
Més gent.
Sí, cirurgians, ell... Però diu, fem venir tres persones del poble per veure si podem identificar la víctima,
clar.
Perquè, total, jo no sóc de Capçanes.
Clar.
Jo sóc de fora. Vull dir, aquest senyor, a mi, va molt mal pentinat, però no sé, poca cosa més, no?
Conec molts, no?, que van mal pentinats.
I llavors van venir tres veïns i van dir, sí, coneixem aquest senyor, es tracta d'en Francesc Gavaldà.
Calla.
Ja ho tens.
El jutge, aleshores, se'n va anar a casa de la víctima perquè va dir, bueno, ara que ja tenim
ara
qui és...
Ara s'ha d'anunciar la família.
S'ha d'anunciar la família, clar. Si és que aquest senyor té família, jo me'n vaig a casa, o sigui, anem a posar fil, no? Anem a reconstruir els fets.
Molt bé.
Quan en un primer moment va arribar a la casa, se la va trobar tancada.
Ui, hi ha mal símptoma.
Mal símptoma, llavors va fer...
Truquen!
Qui va dir? El jutge, truquen.
Ell mateix.
El jutge va dir, truquen!
Perquè això és important, no? Que hi havia algú a la casa.
Clar, perquè si no ho diu, per molt que piquis, no, els de dins no se n'adonen.
No, però, que no t'avencis.
És que en principi no va contestar ningú.
Clar.
I llavors el jutge va tornar a fer.
Per això. Truquen.
I ara sí que van obrir... No, perquè estava sola, la persona que va obrir la porta.
I qui,
va obrir...
I qui era?
Va obrir la porta la dona d'en Francesc, que estava, aparentment, molt tranquil·la.
Ai...
Anava pentinada?
Sí. Jo me la vull imaginar pentinada.
Amb els rulos, aquella època. Rulos. Deien dos rulos.
Això no és més dels anys 80, amb els rulos, però és igual.
Però de fusta.
Sí.
Escolta, tornem a la història.
El jutge li va preguntar, òbviament, pel Francesc, pel seu marit. I ella li va dir, doncs, que la nit anterior, quan ella anava cap a l'església, perquè anaven a l'església, perquè quan es moria gent, a vegades després anaven més vegades a missa, això és el que he investigat. Però com que no m'importava el fet, se n'anaven a l'església. Diu, la nit anterior, quan ella anava cap a l'església, el va veure que anava davant. Lo típic que l'home va...
Va a la seva
i dius, tira, nen, que vas amb un pas.
Al principi.
Vas molt ràpid i tal. i va pensar que anaven al mateix lloc que l'església, clar, el que havien d'anar a fer al poble. Però ell no hi va arribar. Diu, no hi va arribar mai. Diu, però la veritat, no em vaig estranyar, perquè altres vegades en francès ja ho feia, això. Que anava cap a l'església.
Anava la seva, el francès.
Ha comprat tabaco.
Sí, va anar a comprar tabaco i només va tornar. Pues va, anaven cap a l'església i després no tornaven.
Que això no li va sorprendre,
ella. No, amb ella no. Vale. No sé quina relació tenien, perquè el jutge no investiga tant, però no va tornar. Llavors, clar, el jutge no li agrada. Perquè dius, a veure, truco a la porta dos cops, no contestes, dius que el teu home l'havies de veure a l'església, tampoc el veus.
Raro.
I estàs molt tranquil·leta, que tu això també ho has apuntat.
Sí, estava molt tranquil·la, diu, i amb rulos, no? Dius, no és normal.
No, llavors, quadra.
El jutge no ho va veure clar, no em negareu que la declaració no és una mica sospitosa, no?
Jutge va demanar, sospita.
Home, i va demanar als seus dos ajudants que escorcollessin la casa. I van veure un tros de corda molt semblant a la soga que el Gavaldà portava al coll.
Colles.
I també van veure taques. Mm. Que dius, per... escolta'm, si, si tu has sigut... Aquesta nit...
Neteja-ho.
Què has fet, home? Què fots amb la corda aquí dins de casa?
No, home.
Paga-ho. Bueno.
Prova del delicte.
Taques vermelles...
Anava a dir taques vermelles.
En un coixí i al terra. I la dona, quan li van preguntar per les taques del coixí, va dir que són taques de figa. I les taques del terra eren de fang. Que són les típiques taques de figa i de fang que fas a casa normal
que sempre
quan acabes de matar el teu marit, clar. Suposadament.
Val.
Van seguir escorcollant, perquè no en van tenir prou amb aquestes taques, clar, i van veure que el terra havia estat, Mercè, com has apuntat abans, recentment fregat.
Clar.
I quan li van dir, oh, per què té el terra recentment fregat?
Tan net.
Tan net. Clar. No estava preocupada perquè el seu marit no havia tornat a casa.
Senyora
com
és
que s'ha posat?
Altra feina que anava
a fer. I diu, és que... Ah, no, espera.
Ah. Ep. Abans del terra net.
Abans del terra net. Van seguir escorcollant i també van veure això, que havia estat fregant recentment. Però tot i així van trobar més taques vermelles.
Més de figa.
Mare meva, que no es tirin.
Una escombra de mànec trencat.
Ui.
Teules amb un tros de cabell enganxat.
Ui, mira, per això anava...
No, que no s'hagués picat ell al cap.
També pot poder
ser. Però bueno, allò que el típic que et piques al cap i no ho arregles. I pedres amb taques vermelles. Bueno, allò...
Definitiu.
Allò eren moltes coses. I davant d'aquest arsenal de proves, la viuda d'en Francesc Gavaldà, que es deia Rosalia, va dir que la seva filla, sobretot pel que feia a les taques del terra i per això que havia fregat, doncs portava dies que anava de diarrea. Mm. I que li anava cagant per tots els racons i que ella anava, doncs...
Clar, al darrere amb l'escombra.
Fregant amb totes les seves forces. I el jutge, que allò li feia pudor...
Mai millor
no
parla...
Exacte. Sí. Doncs va decidir que no en tenia prou i va dir, interroguem els veïns. Si els veïns ens han dit...
Allò no era prou sospitós.
No era prou sospitós, ni les teules amb tros de cabell, ni l'escombra amb mànec trencat, ni les taques de figa, ni les taques de sang, ni les taques de fang. Aleshores, anem a preguntar als veïns que si els veïns ens han dit qui és el cadàver, calla que no ens diguin també...
Els veïns se n'enteren de tot.
Qui és l'assassí. Un veí va dir que, al tornar de missa la nit anterior, van sentir molts crits i gemecs que venien de la casa d'en Gavaldà.
Malament.
I que a les 3 de la matinada havien sentit obrir la porta del carrer i les passes d'algunes persones que es dirigien al riu.
És que clar.
Ui,
que Rosalia. La Rosalia no ha dit la veritat,
no. No en tenim prou amb el primer veí, anem al segon veí. Perquè ja us he dit que hi havia unes quantes cases. Quantes cases us he dit?
35.
110, nenes.
110 i 35.
No m'escolteu.
Sí, home.
Bueno,
m'he passat de 10.
Jo m'he quedat amb el 35. Bé, un altre veí diu que la nit anterior havia vist com en Francesc Gavaldà havia entrat amb empentes a la casa.
Ui.
Del Francesc Pallejà. Que és un altre. Ens està entrant una altra persona.
Clar, i aquest no el teníem controlat. El Francesc...
El cadàver entra en pentes a casa del Francesc Pallejà.
D'un altre. D'acord.
Vale?
El cadàver.
El cadàver, que no
viu,
era cadàver, quan encara era viu,
clar.
Que es diu Francesc Gavaldà, havia entrat en pentes a la casa del Francesc Pallejà, que és un altre personatge que ens entra aquí.
Que és un veí.
Perquè estem entrevistant a veïns, i els veïns,
cadascú
diuen la seva.
Clar.
Penseu que era de nit, veuen el que veuen, tu estàs fent el sopar, tens la teva conversa, veus la sèrie del vespre, bueno, aquella no veia la sèrie, però llegia la novel·la.
Clar, perquè aquí també hi entren els veïns a veure com es portaven amb el Francesc.
Ah, exacte. I diu que en aquesta casa, la del Francesc Pallejà, on suposadament hi entra en Francesc Gavaldà, que era el cadàver, però viu, també hi entra la Rosalia, i que van sentir crits.
Ai.
Pregunta un tercer veí. Això sembla l'acudit, però no. Pregunta un tercer veí i diu que havia estat escoltant respirar molt fort a un home. Ui, dius, bueno, això també ho escolto jo moltes vegades a les nits que em ronquen els veïns.
Sí, i tant.
Diu, com si estigués roncant ofegant-se. Jo crec que aquest veí, aquest testimoni, no va portar...
massa llum.
No, una declaració de massa importància, no. Mm. I finalment un quart veí va dir que just quan sortia el sol... El primer trenc d'alba va sentir soroll al carrer i passes fortes que anaven en direcció al riu. A veure, amb aquests veïns, ja us dic jo, que no necessitem càmeres de seguretat, us ho he dit molt abans.
Bé.
Sí que és veritat que No són les mateixes declaracions a tothom, els fets divergeixen una mica, però tenim els mateixos elements, no?
I tenim moltes passes anant cap al riu.
Exacte.
Que ho han dit dos veïns.
Exacte. O sigui, tenim clar que aquell pobre desgraciat, en Francesc Gavaldà, va anar al riu i que uns veïns diuen que va ser a les 3 de la matinada, uns altres a primera hora, però tampoc hi havia rellotges abans. Vull dir, el gall cantava quan cantava i cadascú...
Hora amunt, hora avall.
Hora amunt, hora avall, va passar al vespre, no? Després dinar, com
deies dir.
Va, la realitat és que tots els veïns... Jo quan acabo, si no t'ho deixo un altre dia.
No, és que jo crec que ho hem de deixar...
En sèrio?
Sí, cap amunt, però deixa'ns... O sigui, explica'ns res una miqueta més i, ja, i ho deixem aquí. I ho deixem per el proper dia, no?
Val, ara...
A veure...
no sé si aquesta frase ho deixarem amunt o avall, perquè la realitat és que tots els veïns apuntaven que la dona d'en Francesc Gavaldà, la Rosalia...
La Rosalia.
I el Francesc Pallejà... que és el senyor que han vist que a casa que havia entrat el Francesc Gavaldà,
sí, sí.
Eren els culpables. Voleu saber qui era en Francesc Pallejà?
Qui?
El cunyat de la Rosalia.
Ui!
Ho deixem aquí?
Ho deixem
és prou alt, això?
Home, Déu-n'hi-do.
Vinga.
Jo ja no sé si podré arribar...
Ara ens hem d'esperar una setmana. Això és pitjor que el crim de la Guàrdia Urbana, eh?
La veritat és que sempre hi ha una història, hi ha un nus, una presentació, un nus i un desenllaç.
Sí.
Jo ja no sé on estic, potser no sé què queda per explicar-vos, però ho allargarem.
Home, queda el més important.
A mi m'ha agradat molt, Candela?
No.
No, de debò...
Ho ha dramatitzat?
Porto un Carles Porta dins?
Sí.
Que flipes.
Sí, no, ell porta una candela dins.
Ah, exacte.
Molt bé.
El que passa és que ell va néixer abans que jo.
Això sí.
1846, parricidi de
Capçanes.
Capçanes, bon vi.
I millors persones.
I millors...
Un assassí, tothom en té un, al poble.
Ai, la Rosalia. Sabrem el final de la història amb la Candela Figueres el dimarts que ve. Nosaltres ara res, marxem a publicitat i la Pi Bernat, que ja està a punt de demanar la paraula.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat. Demano la paraula.
Molt bona tarda, Montse Pi Bernat.
Bona tarda.
A veure, hem dit que avui portaves una paraula sucosa i bona.
Exacte. Avui podrem sucar-hi, que diuen. Perquè no sé si ho has llegit o sentit, però es veu que entre els restaurants de moda s'està notant com aquesta paraula d'avui, que és un producte natural, està sent arraconat per un altre. I per això l'he triat.
Clar, sí, jo sé per on vas. L'advocat que està arraconant ens ho va explicar la Harke, el nostre producte més famós.
Això diuen. Doncs per això avui mirarem de no escaldar-nos amb el tomàquet.
Clar, a veure, entre el tomàquet o el bocat, la veritat és que no hi ha, per mi, no hi ha color.
No hi ha color,
eh? Però per nosaltres no hi ha dualisme, o l'un o l'altre, està claríssim, el nostre pa amb tomàquet pot conviure...
Pot.
Amb l'alvocat. I Montse, com expliquem d'on ve aquesta paraula? Perquè avui, cosa estranya, ai, no sé per què jo intueixo que no ve del llatí, fixa't tu.
Avui no ve del llatí, molt bé.
Mira.
Perquè, esclar, suposo que tots sabem que com que el tomàquet va ser importat amb el descobriment d'Amèrica, doncs, clar, no existia en temps dels romans i, per tant, no hi havia paraula. Avui, doncs, toca mirar a la història. I és una història que dona molt de sí per veure les vicissituds d'aquesta paraula, del tomàquet. Mira, ens hem de traslladar en temps del descobriment del Nou Món, en aquells intrèpids aventurers que se'ls apareixia tot un univers de realitats noves. Amb unes paraules que ells portaven, les seves paraules procedents del llatí, no els servien per anomenar tot allò que contemplaven per primera vegada. I clar, què feien? Doncs mira, rebatejaven les noves realitats a partir del que sentien dels natius, els natius que parlaven en unes llengües que per ells totalment inintel·ligibles. Ells ho sentien, ho reinterpretaven i ho adaptaven a la seva llengua.
Clar, i què van sentir quan els van ensenyar el tomàquet?
Doncs mira, a veure, potser jo no ho pronuncio bé en aquella llengua, però van sentir una cosa com tomato. Així és com en deien en Nahuatl, que és la llengua parlada pels asteques. Els asteques, d'aquest fruit de color roig o groc, de sabor fresc i gustós, que per a ells significava aigua grossa, es veu. Als espanyols els resultava impronunciable dir tomàtol, no? I van canviar aquesta L final per la vocal E, com si fos un coixí per poder-la pronunciar.
Cala,
de tomàtol van dir, pues tomate, tomate.
Fem-ho fàcil.
Fem-ho fàcil. I ja la tenim aquí. I mira, la primera documentació escrita d'aquesta paraula tomate en castellà ja és del 1560, amb una crònica de la Nueva España d'un tal Francisco Cervantes de Salazar. Per tant, aquesta paraula ens arriba a la llengua catalana, evidentment, a través del castellà, com passa també amb altres llengües romàniques.
Esclar, però... com passa del castellà tomate al nostre tomàquet?
Clar, bona pregunta, perquè són diferents. Tomate i tomàquet, són diferents.
Clar.
Doncs mira, aquí també hi ha un bon fil per estirar. Segons el lingüista valencià Josep Lacreu, la primera forma catalana i més fidel a l'original és tomata. Tomata, aquest canvi de E per A, adaptació al català.
Oh.
Avui encara és viva aquesta variant de tomata amb molts parlars. I a partir d'aquí, doncs, cada territori de parla catalana van adaptant aquesta paraula. I llavors uns en van dir tomaca o tomaco. Una part dels catalans, arran de l'estranyesa que els produïa la terminació ate, en un mot de gènere masculí, perquè en català no és propi aquest at, tomate, aquest acabament, doncs hi van afegir el so K al final i es va crear tomàtec.
Mm.
Tomàtec, acabat amb C.
Mm.
I aquesta forma és la que van reconèixer com a principal la majoria dels diccionaris catalans fins al segle XX. Però aleshores va arribar Pompeu Fabra amb la seva proposta del seu diccionari normatiu a principis de segle XX, oi? I ell va optar per donar prioritat a la variant tomàquet, que ja era molt estesa en una gran part de Catalunya, que és el resultat d'una alteració de l'ordre de les consonants finals. Si t'hi fixes, de tomàtec, acabat amb T-S, passa a tomàquet, o sigui, canvia la K del final per la T. Hi ha un intercanvi. I ja el tenim, el nostre tomàquet.
Montse, abans has comentat que la història del tomàquet donava molt de sí. Per tant, jo dedueixo que encara tens més coses que explicar-nos, no?
Sí. M'he descuidat de comentar que en els parlars balears l'adaptació va ser dir-ne tomàtic. No sé si ho has sentit.
Sí.
És una forma encara viva a l'illa avui a Menorca, a més a més.
I el tomàtic de TV3.
A part del tomàtic de TV3, pels que vam ser petits amb el Club Super 3, oi? Doncs això, tomàtic. Tomàtic es transforma en la forma femenina també per altres parlars de les Balears en tomàtiga. I a través d'un altre procés lingüístic es va convertir en una gran part de l'illa de Mallorca en domàtiga, amb una D al principi, domàtiga.
Mm-hmm.
Bé, com que l'aliment era bo i es va escampar per tot arreu d'Europa, doncs també es va adaptar el nom i la forma castellana tomate va passar al francès, al portuguès, a l'alemany, a l'anglès, amb les diverses adaptacions angleses, no?, del tomato o tomato, depèn de si és anglès britànic o anglès d'Amèrica, oi?
Però, en canvi, Montse, en italià es diu pomodoro.
Ah, sí, és molt xulo, això. Mira, la creació lèxica més original és aquesta que tu dius de l'italià, on aquesta hortalissa és coneguda com a pomodoro, és a dir, poma d'or.
Ah.
I això per què? Doncs es veu que la varietat de tomàquet que més es va difondre per Itàlia tenia la pell de color groguenc. I mira, els italians els va recordar l'or, pomodoro. Encara que possiblement, que n'he trobat una altra de més xula, la denominació més poètica del tomàquet és la que es van inventar els francesos, però que avui no es fa servir gaire. Es veu que es deia pom d'amour.
Pom d'amour?
La poma d'amor.
Carai.
Poma d'amor. Es veu que el van batejar així.
Perquè
creien o volien creure que el tomàquet tenia propietats afrodisíaques.
Va, ja sé per on vas. Clar, clar. Gran història, Montse. I ara, mira, si tornem al català, què ens explicaries del tomàquet?
Val, torno al català. I mira, hi ha diverses coses que us volia comentar. La primera, per aquells que patiu per la normativa, per si és correcte o no dir aquestes variants, aquestes variants diferents del tomàquet, doncs tranquils tots. El Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans conté fins a 6 formes de la mateixa paraula. Tomàquet, tomàtec, tomàtic, tomàtiga, tomata i tomaca. Per tant, endavant amb la pronúncia de cada zona. Tot és correcte. La segona, i aquí ja entrem en els significats de la paraula. Més enllà de l'hortalissa, que fem servir el mot tomàquet per designar altres realitats, vull dir que més enllà de l'hortalissa, aquesta, que fem servir nosaltres també el tomàquet per designar altres coses. Mira, deixo de banda totes les varietats del tomàquet que existeixen. També tenim un tomàquet de mar, que l'he trobat. I us explico altres significats. A les illes. A les illes, agafar una bona tomàtiga vol dir dues coses, depèn del context. pots agafar una bona tomàtica després de beure molt d'alcohol.
És que
és
anava a dir que ets la primera amb el cap.
Sí.
I es diu així, una bona tomàtica.
Bueno, es pot dir així, jo no sé si... Això ho he trobat recollit. Sí. No tinc certesa si encara es diu avui dia, però es deia. I també, doncs, si has agafat un refredat d'aquells de cavall, tan forts, també pots dir que has agafat una bona tomàtica.
Bueno, perquè estàs com una tomàtica.
Sí, suposo.
No? Suposo vermell, amb el nas vermell...
També, deu anar per aquí. Clavar un tomàquet a algú. Doncs mira...
Una bona cleca.
Clavar un tomàquet a algú. I ja si entrem en un terreny col·loquial, doncs també hi ha altres significats. Per exemple, a Menorca diuen que quan algú és de poc enteniment, el que en castellà seria el bobo, doncs també és pot ser un tomàtic, un tomàquet.
Ah, sí?
Es veu que sí, a Menorca. O bé, en alguns parlars pot arribar fins i tot en llenguatge molt col·loquial arribar a designar la vulva de les dones. Ah. Però bé, el significat que més s'ha difós avui dia, en àmbit col·loquial, quin diries que és?
A veure, jo últimament, mira, diré una cosa. Faig servir el tomàquet per dir, per exemple, aquí hi ha tomàquet, no? O sigui, quan vull dir que es tracta d'una cosa que...
Exacte.
Ui, aquí, ja veuràs.
Parlarà molt.
Sí, se'n generaran molts comentaris.
Exacte, sí, col·loquialment es diu moltíssim.
No? Aquí hi ha tomàquet.
No ho trobarem al diccionari. Jo diria que també és una cosa que ens arriba del castellà, aquesta expressió, però es diu molt, i com que aquí us explico coses de la llengua viva, doncs aquí tenim aquest tomàquet també, no? Uh-huh.
Quin tomàquet? Frases fetes.
Expressions. Oi, mira, poqueta què? Coseta avui,
sí?
Sí, ah. M'he quedat també parada. Però mira, tenim el més famós, l'expressió més famosa, vermell com un tomàquet, o més vermell que un tomàquet,
clar,
no?
Sí.
De vergonya, se't posen les galtes enrojolades.
Se't posen a tu o no?
Sí, depèn de les circumstàncies.
Sí.
Bueno, depèn del dia, no? Però si no et notes tu un escalfor, no? Vermell com un tomàquet. També, això es deia als nens petits, et posaré el cul com un tomàquet. Aquesta, clarament, ja es veu què és, no? Aquesta l'escalfava tant que et deixava la marca. I, a veure, també si algú veiem que ha plorat molt, diem que també podem dir que té els ulls com tomàquets, tot i que no es fa servir gaire, I refranys, em preguntes...
Refranys,
només n'he trobat dos.
Ai, a veure...
El primer avui, a mi em sembla fins i tot políticament incorrecte i sexista, vaja.
Sí.
Perquè diu, fa riure, però bueno... La tomata, com la dona, tot l'any és bona.
Ostres, tu.
Una mica lletxota, avui.
Sí.
I el segon és d'aquells que els nutricionistes aprovarien. Un bon consell, una tomaca amanida, tot l'any la trobaràs beneïda.
Perfecte.
Perfecte.
Li compro.
Doncs ja està.
Bona setmana.
Bona setmana.
Ràdio Estel.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel amb Gerard Carrión. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant... Sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Sí, minuts que passen ara mateix de 6:15 de la tarda. Encarem la recta final de la fabricació pròpia d'aquest dimarts 3 d'octubre i és el torn ara del nostre espai de ciència. Ja sabeu que els dimarts cap a aquesta hora parlem de ciència, la fabricació. I aquesta setmana contem amb un bon amic i col·laborador de la casa. És l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Com estàs?
Molt bé, Mercè, molt bé.
Saps que se'n riuen de mi? O sigui,
per què?
Tens tants càrrecs, al final...
Càrrecs? Sí. Un ministre o què?
Si és que ha sonat com raro, ara, d'això també de càrrecs. Però diuen, és que Mercè ja portes com dues temporades dient... I hi ha dies que t'equivoques, hi ha dies que ho dius millor que altres.
M'han dit de tot.
Em
diu un astròleg, en algun lloc.
Astròleg.
Aquest és, sí.
Ai, per favor.
I no em fa gaire content.
No, clar. Amb quin et quedes? O sigui...
Ara sí que m'ho poso difícil. M'agraden les ciències. És a dir, jo si tingués més vides i no fos tan gran, estudiaria més. Sí, considero... Per exemple, les meves filles, una ja és metge, bueno, les dues són metges, però una està esperant el MIR, l'altra ja és pediatra.
Uau.
I, per exemple, la medicina la considero tan espectacular. Penso que del món de les ciències no hi deu haver res més bonic que la medicina i més complex a l'hora que la medicina. I me'n moriria ganes d'estudiar. I si tingués una altra vida, doncs estudiaria parts de la física que quasi no he pogut estudiar. I la biologia és una cosa que és fascinant, a l'origen de la vida. I la geologia, que la mirem poquet. De fet, els geòlegs a vegades m'escriuen i em diuen, escolta, és que ens oblideu bastant, perquè és cert que la geologia no surt gaire als mitjans i és espectacular.
Sí.
Vull dir que és que no acabaríem.
Ai.
No acabaríem.
Ai.
Hem de treure profit de cada segon.
Sí, totalment. I que tenim el Joan Anton Català, que és un gran divulgador científic. Va, Joan Anton, ja em fa així. Sí. Avui parlem, ens vols parlar, de les cicatrius de la Terra.
Sí.
No voy a cambiar, no voy a perder, no voy a caer. Me han crecido alas en las cicatrices.
De fet, l'Aleix Roig ja ens ho explicava la setmana passada, que va haver-hi aquesta càpsula,
correcte,
no? Que va tornar cap a la Terra.
Sí, rec, amb mostres d'un asteroide.
Sí.
És fascinant, 250 grams. Estava previst que en recollís 60 de grams d'aquests.
250 grams. 250,
i en va recollir tants a la maniobra aquella que fins i tot la NASA, quan va intentar tancar la càpsula, l'espai, no la van poder tancar, no la podien tancar de tant de material que hi havia. I això era un perill, perquè sense tancar-la, aquesta càpsula, òbviament, no podia retornar. I finalment, després d'alguns intents, això fa 2 anys, la van aconseguir tancar i és la que ha retornat. El dia de la Mercè va caure el dia de la Mercè al desert de Utah.
Mira...
Va, què vols dir amb aquest mira?
Reflexionem sobre aquest fet, no?
Vinga.
Perquè què? O sigui, què s'han extret? Perquè la Lígia ens ho deia, això és impactant, no? Tota la informació.
Sí, de fet, aquests objectes ens interessen per 2 motius. Un és perquè són relíquies del començament del sistema solar. El seu estudi ens explica com vam néixer nosaltres. Perquè són objectes que són primigenis. Han estat, diem, en astronomia diem que són poc processats, poc matxacats. Així com la Terra, que ara en parlarem, ha estat matxacadíssima, aquests objectes no. I després ens interessa molt com a defensa planetària. Aquests objectes, alguns d'ells, poden ser perillosos pel futur i com més els coneguem, millors mecanismes de defensa podem desenvolupar.
Clar, i avui una mica la reflexió, Joan Anton, que ens volies fer és que, a veure, la Terra té o no cicatrius?
Ah, com és que no en té, Mercè? Perquè si tu, qualsevol de nosaltres hem vist una fotografia de la Lluna o de Mercuri o de molts objectes de celestes i estan matxacats per cràters. Cada cràter és un impacte. Hem de pensar que és o un asteroide, un cometa, o un objecte petit o gros, és igual, que ha caigut i ha deixat marca. La Terra és molt més grossa que la Lluna.
Clar.
Per tant, la Terra té més gravetat que la Lluna. De manera que el nostre planeta ha d'haver atret moltíssims més impactes que no pas la Lluna. I, en canvi, jo miro la Terra i jo no li veig cicatrius. Jo miro la Terra i jo no la veig matxacada per cràters com sí que veig la Lluna. I això és una cosa que ja veuràs que ara, quan en parlem, hi ha diferents motius, i un d'ells potser és més sorprenent, perquè ara mateix molts, segur, dels oients ja estan pensant en algun dels motius que podria explicar-ho. Però n'hi ha un que normalment no s'hi pensa i és la causa principal i que l'he deixat a l'últim de la llista.
Ah, o sigui, ens explicaràs l'últim, eh?
Sí, aquest
l'últim. Doncs et sembla si remuntem a l'inici dels temps per entendre-ho tot plegat? Perquè imagino que tot això, no, Joan Anton, deu venir del Big Bang. Our whole universe was
Earth was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. The Earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the
pyramids. Ens has de permetre aquestes genial, petites genial. Llicències que, per cert, fa a l'Uri Francisco, eh?
Genial,
que
genial.
Que guionitza, musicalitza, gràcies, doncs, als guions d'en Joan Anton. Big Bang, què podem dir, clar?
Val, el Big Bang podem dir moltes coses, sí? Però això fa molt de temps, fa 13.800 milions d'anys, i han passat moltes coses des de que l'univers va néixer, entre elles que es desenvolupin els estels, que neixin els sols, recordem que sol i estrella i estel és el mateix, i que es formin els sistemes solars al voltant dels estels. El que ens interessa a nosaltres ara és entendre com ens vam formar nosaltres, com es va formar el nostre sistema solar. I això va passar, no fa tant com el Big Bang, òbviament és posterior al Big Bang, fa uns 4.600 milions d'anys. Era un disc de material que girava, per gravetat es va aplanar, en el centre es va formar el Sol, el Sol es va acumular més del 99% de la massa que hi ha al nostre sistema solar i de les engrunes que no va voler el Sol, es van formar els planetes, les llunes, els asteroides, les cometes del nostre sistema solar. Allò va ser un procés caòtic, era xocs constants. El material xocava, les roques xocaven, primer en pedretes que xocaven, esdevenien pedres més grosses, després roques, i així com es van anar formant els embrions dels planetes i els planetes, i bilions d'altres objectes més petitons que no van arribar a créixer suficient i que són cometes, asteroides. Per tant, el tema d'impactes, el tema de xocs, ja ve de fàbrica. I és una cosa que des del mateix moment que es crea un sistema solar, un sistema estel·lar, els xocs són constants.
Val.
També ja quan estava creat el sistema solar encara era un caos. Era com una taula de pilotes de billar.
Sí, ens ho hem d'imaginar així, eh?
I que van desapareixent perquè xoquen.
Val.
Llavors, això també va passar. Hi va haver una etapa, sobretot al començament del sistema solar, que ja estaven formats els planetes, però que hi havia moltíssims objectes en òrbites inestables que van xocar i van impactar contra aquests planetes recent formats. I això és el que va començar a crear les primeres grans cicatrius del sistema solar.
Val.
Veiem doncs, la superfície de Mercuri o la Lluna, recordem que la Lluna n'hem parlat algun cop, i la Lluna també és el resultat d'una catàstrofe, és el resultat d'un gran impacte que va patir la Terra. Un cop la Lluna es va formar, va continuar la Lluna rebent impactes igual que la Terra, no? D'aquest caos que hi havia, i a poc el sistema solar es va endreçar. No és que estigui del tot endreçat, perquè hi ha una certa probabilitat, no cal espantar-se, però hi ha una certa probabilitat de que en algun moment algun objecte
pugui
venir d'aquests grossos, però en aquest moment no en coneixem cap, ni un. Però s'ha endreçat molt des d'aleshores.
Jo és que, clar, és que tot el que explica el Joan Anton ja em deixa meravellada, però on seria,
clar,
no?
Clar, llavors, la pregunta és aquesta, Mercè, on són les cicatrius?
Aquelles cicatrius.
Clar, com és que no li veiem impactes a la Terra quan n'ha de rebut molts més que la Lluna? Mira, jo et diré raons. Mira, la primera raó, tenim atmosfera.
Sí.
L'atmosfera el que fa és, primer, ens atura alguns dels impactes, perquè ja els objectes més petitons es cremen, s'incineren a l'aire, i després el que fa és ens atura alguns dels impactes, arriben amb menys força, amb menys velocitat a la superfície. Aquesta seria segurament la primera raó que hauria...
Que no té la Lluna.
Que
clar.
No té la Lluna ni té Mercuri, correcte. Ara veuràs que, clar, res del que direm no té la Lluna ni té Mercuri, per això estan matxacats. Aquesta, la de l'atmosfera, seria segurament de les primeres coses que pensaria un oient o qualsevol, no? Però t'haig de dir que segurament és la menys important de les raons. Però ja en tenim una, l'atmosfera. Una altra raó, tenim oceans.
Val.
Els oceans ens amaguen cicatrius. De fet, els oceans ocupen un 75% de la superfície de la Terra i, per tant, a més, ens aturen també impactes i ens amaguen cicatrius que estan sota de l'oceà. Per tant, això tampoc no ho té ni Mercuri, ni ho té la Lluna,
ni ho
té Mart. Per tant, ja tenim aquí una altra raó. Més raons. Tenim l'erosió de l'aigua i del vent. L'erosió de l'aigua i del vent el que fan és arrodonir les formes, de manera que ens dissimulen doncs, cràters que hi pugui existir. Això tampoc no ho tenen altres llocs.
Val.
També tenim vegetació. La vegetació amaga cicatrius. L'acció humana amaga cicatrius. Nosaltres modifiquem el paisatge d'alguna manera i amaguem cicatrius. Però cap d'aquestes raons és la principal. Tota aquesta és la que tu podries pensar que diferencien això, la Terra
de la Lluna.
De la Lluna
o altres.
Però estic guardant la gran raó pel final. I aquesta raó... Aquesta
ja l'expliquem.
Sí, l'expliquem. Aquesta raó és que el nostre planeta és molt coquetó. És un planeta molt coquetó. I es paga un lifting de cara cada 100 o 200 milions d'anys. Té tectònica de plaques i vulcanisme. És a dir, un planeta geològicament actiu. La seva superfície es torna com plastilina, es torna a fer en cicles, això, que van de 100 a 200 milions d'anys, i això ens ha esborrat les cicatrius del passat. Saps que hi ha plaques tectòniques? El nostre planeta és com un trencadís. Està com trencat, com si haguessin agafat un martell i l'haguessin trencat en grans plaques que es mouen una vers l'altra. Això, entre altres coses, provoca terratrèmols, provoca l'aixecament...
Els moviments sísmics, no?
Correcte. Uh-huh. O el vulcanisme, molts cops és provocat per la fricció entre dues plaques. Doncs hi ha llocs del món en què hi ha plaques que se'n van per sota de les altres, desapareixen dins del mantell i es fonen, i hi ha altres llocs del planeta on passa justament el contrari, on hi ha plaques, superfície, per entendre'ns, que s'està formant, que surt del mantell i torna a formar superfície. De manera que la superfície de la Terra està constantment en formació. Constantment en formació. Això és el que jo, en broma, li dic, pagar-se un lifting.
Ja, cara, sí, jo m'he quedat amb aquest exemple que ens has donat, que la Terra és coqueta.
És molt coquetona. Sí. I llavors, això no ho té ni la Lluna, ni ho té Mart, ni ho té Mercuri, i això és el que ens ha esborrat les cicatrius del passat. Si no fos per aquest motiu, el nostre planeta, a pesar de l'atmosfera, a pesar dels oceans, a pesar de l'erosió i de l'acció humana, el veuríem matxacadíssim de cràters. Per tant, totes les cicatrius del passat s'han esborrat degut al vulcanisme i a la tectònica de plaques, bàsicament.
Totes?
No. Llavors, totes no, perquè segons aquesta teoria, anava a dir hipòtesi, no, però és una teoria, perquè està confirmadíssim, sí que veiem els cràters més recents, perquè aquesta tectònica de plaques no ha tingut temps encara, com que funciona amb cicles de centenars de milions d'anys, els impactes més recents encara els veiem ara. No hi ha hagut temps a que s'esborrin. I així veiem, per exemple, si mai visites Arizona, als Estats Units hi ha un gran cràter, el gran cràter d'Arizona, que, per cert, és propietat privada, vull dir, se'l va quedar...
És propietat privada?
És d'una família i l'explota... Bueno, clar, estava en terreny, no sé si ja era d'aquesta família, aquest terreny, o el van comprar ells...
Clar, estava dins del terreny.
Pots comprar terreny i pagues entrada. Clar, ells tenen un negoci que és pagues entrada per visitar aquest cràter.
Tu hi has estat?
No, en aquest no. Després t'explicaré un altre. Però aquest cràter és xulo, és dels primers que trobes quan busques per internet, i és molt gran, té més d'un quilòmetre, crec que un quilòmetre 200 metres de mida, de
diàmetre. És molt gran, no?
Molt gran. I es creu que el va formar un objecte que tan sols devia tenir uns 50 metres. És a dir, a vegades pensem en els objectes que cauen...
I com pot ser?
Per l'energia que desprenen.
Clar.
Mira, per exemple, si caigués, això més o menys està calculat d'aquella manera, si caigués un objecte d'uns 160 metres de mida, més o menys, podria esborrar la zona metropolitana de Barcelona. És a dir, a vegades pensem que la mida és el cràter que formarà.
No,
és l'energia que desprèn,
clar,
és el que provoca la destrucció. No? Doncs aquest cràter d'Arizona el veiem perfectament preservat perquè es calcula que es va formar només fa uns 50.000 anys. Això és molt poquet,
molt
és com
poc.
Un sospir. Sí. I això no ha donat temps a res, ni a la tectònica de plaques, ni a res de que es borri aquest resta. I així en tenim d'altres.
Aquest Arizona, eh?
Aquest en tenim
a Arizona.
A Austràlia en tenim un altre.
Que aquest és... sí que l'has vist.
No.
Ai, Joan Anton.
No, tinc molts llocs per anar. I l'economia no permet anar...
Clar, és que
és molt car. Ja m'agradaria anar a veure aquest d'Austràlia.
I Austràlia què té? Quina és la cicatriu?
Doncs és un gran cràter que sembla que també els aborígens d'allà ja veneraven d'alguna manera, no? Ells no sabien que era un cràter, evidentment provocat per un impacte, però sí que veien una estructura, no?, que ara està bastant coberta, perquè en el pas dels anys s'ha de dir que aquests cràters també es van cobrint de pols,
clar,
de roques, de pedres...
Clar, perquè anava a dir, en el transcurs del temps...
Correcte,
no?
es van omplint d'alguna manera.
Es pot anar curant la ferida.
Correcte, però aquest és un altre molt típic i d'aquests relativament recents. Tenim el que es va eliminar, i aquest no l'he vist ni el podré veure, em temo, el que va eliminar els dinosaures.
Clar.
Fa 66 milions d'anys. Aquest està sota del mar, aquest està al golf de Mèxic i sabem exactament on està.
O sigui, se sap? Jo no m'ho sabia, això. Que... Sí. On... Ah, sí? Al golf de Mèxic.
Sí, sota del mar, sota de l'oceà.
Sí.
I s'ha detectat el lloc on va caure aquell objecte. Allò hi ha un asteroide gros, estem parlant d'uns 10 quilòmetres de roca, i allò va eliminar el 85% d'espècies vives del planeta i ens va dur a nosaltres aquí. Els mamífers ja existíem, però eren petitons de mida, i ens va quedar un planeta perfecte. T'haig de dir, Mercè, que hi ha un efecte amb això de les extincions massives que es diu l'efecte Lilliput. L'efecte Lilliput és que sembla ser que en aquests esdeveniments on cau un objecte gros que provoca una extinció massiva, els organismes més petitons de mida són més afortunats, tenen més possibilitats de sobreviure, perquè tenen un consum d'energia més eficient que els que són grossos de mida. Això es coneix com l'efecte Lilliput, i sembla que aquest efecte va jugar també el seu paper, perquè els mamífers, en aquell moment, fa 66 milions d'anys, eren petitons de mida, i aquell esdeveniment catastròfic, doncs, va ajudar que els mamífers avui puguem continuar estant aquí i nosaltres ens haguem desenvolupat.
Quina era la cicatriu que has vist? Que has dit?
La cicatriu que he vist és alguna que hi ha a Oregon. A Oregon vaig emportar la família l'any 2017 a veure un eclipsi de sol, que, per cert, no. Bé, poca broma amb els eclipsis de sol, perquè si no n'has vist mai cap a la teva vida, n'has de veure un. És espectacular, i recomano a tothom que... I, a més, ho tenim fàcil, apunteu-vos el 12 d'agost del 2026. Terres de Tarragona i de Lleida.
12 d'agost?
12 d'agost del 26. Eclipsi total de sol a Catalunya.
A veure on som.
Bueno, no queda tant, Mercè, no queda tant.
Ah, perquè Joan Anton parla...
No queda tant. Mira, tota la zona que va de Lleida, una línia imaginària, de Lleida a Vilanova, per entendre'ns, cap al sud, allà serà total l'eclipsi. Per tant, Tarragona, les meves terres, Terres de l'Ebre, Priorat, Castelló, València, les Illes, totes les Illes, tot això serà...
I quan fa que no veiem un eclipsi
d'aquesta? Aquí, no ho sé, però total a Catalunya, moltíssim.
Molt.
Moltíssim, no ho sé, no t'ho sé dir, però moltíssims anys. Parcials sí que n'hem vist, però totals, totals és quan es fa
clar,
de nit.
Clar, és que es fa de nit, o sigui, ens hem d'imaginar...
Surten els estels, baixen les temperatures, et posa la pell de gallina... Total. Mira. Total, és una cosa espectacular. Doncs l'any 2017 n'hi va haver una a Oregon, bueno, va creuar els Estats Units, i vaig portar la família a veure-ho perquè s'havia de veure un eclipsi, i llavors allà vam aprofitar per visitar algun lloc d'aquests de boscos d'Oregon i una part del desert d'Oregon on hi ha algun també cràter d'aquests.
Però estava pensant, el 12 d'agost no és per les llàgrimes de Sant Llorenç?
Que coincidirà bastant.
Clar,
uau. Sí, coincidirà bastant, però unes són de nit, aquest i... serà de vespre. Aquest serà de dia, però de vespre a la posta de sol serà. I qui no pugui o no vulgui esperar el 12 d'agost del 26, i tinc una mica de pasta, que sàpiga que el 4 d'abril de l'any vinent n'hi ha un total també als Estats Units. Aquest entra per Mèxic, creua tot a Mèxic, entra per Texas, Arkansas, Missouri, si no recordo malament, se'n va cap a la costa est dels Estats Units, i aquest torna a ser un eclipsi total, fàcil de veure, perquè passa per un lloc molt poblat. 4 d'abril de l'any vinent.
Mira.
Ja, s'han de comprar ja els bitllets, perquè si no n'hi haurà.
Sí, perquè si no, no n'hi haurà. Anem acabant, Joan Anton, però sense fer una mirada cap al futur, ja saps que ens agrada també acabar amb aquesta mirada cap al futur. S'han fet innumerables pel·lícules sobre asteroides, de fet ara estem escoltant Armageddon, no? Que amenacen la vida a la Terra. Ens hem de preocupar, tu ara ho deies, a veure, no? Quin futur?
No, mira, jo sempre dic que les coses que ens han de preocupar les tenim aquí baix. No cal anar al cel per preocupar-nos de coses de l'univers. Si la natura no ens volgués aquí, ja ens hagués tret, no? Ja ens hagués eliminat. En aquest moment no coneixem cap ni un dels objectes grossos descoberts que tingui probabilitat d'impacte significativa contra la Terra en els pròxims centenars d'anys. Això no vol dir que demà no el podríem descobrir, ni tampoc no vol dir que contínuament en cauen de més petitons. Recordeu aquella cosa que molts cops he explicat, que deia ens cauen 27 elefants adults. Ens cauen objectes petitons que tots ells sumen com 27 elefants. Afortunadament no ens cau l'elefant sencer, però de tant en tant en cau un de grosset. L'any 2013, si no recordo malament, en una ciutat de Rússia va haver 1.500 ferits per la trencadissa de finestres, perquè va entrar un objecte que no devia ser molt gros, se sabia si tenia 15 metres, potser, que devia fragmentar l'atmosfera, i l'ona de xoc doncs va trencar vidres de finestres. Això continuarà passant, això és inevitable. Però torno a dir, no coneixem dels grossos cap ni un. Vam patir una mica rona.
Quan?
Doncs mira, l'any 2004, si no regularment, vam descobrir un asteroide que el nom ja fa tremolar, es diu Apophis. Aquest asteroide, Apophis, és un nom grec, però que ve d'un déu egipci, que és el déu de la nit, de la foscor, és l'enemic de Ra. I es va descobrir, es va calcular, que per l'any 2029 hi hauria una petita probabilitat d'impacte contra la Terra del 2,7%, i és un objecte molt gros, uns 400 metres. Un impacte d'un objecte d'aquests té efectes planetaris. 2,7%, és com jugar a la ruleta russa. Però ara sabem que no impactarà. És molt important això, perquè hi haurà molts fakes, ja veuràs com hi haurà moltes notícies falses.
Clar.
No impactarà.
No impactarà,
però passarà que el podrem veure a ull nu de nit. Passarà més baix que els satèl·lits meteorològics.
Que això és...
Mai cap objecte gros, des que tenim nosaltres telescopis i instruments, mai ha passat cap objecte tan gros, tan a prop com passarà el 2029 a l'Apophis. Ja et dic, passarà a 30.000 quilòmetres d'altura, i això és molt poquet, molt poquet. Però no, no s'ha
de patir. El veurem de lluny?
Veurem un punt de llum que es mou. Un punt de llum. Un punt de llum que es mou a la nit. I això és bo per reflexionar sobre la fortuna de la vida, que sí. Molts cops anem parlant, no? Que afortunats que som, quantes coses ha fet la natura per donar-nos a la vida, ens la podria treure en qualsevol moment enviant-nos un petardo d'aquests grossos, i no ho fa. I no ho fa. I, per tant, des del punt de vista de l'escala còsmica, són dos dies
a viure.
Que estem aquí i hem de viure.
A viure.
I hem de deixar alguna coseta pels que venen després.
Mira, jo ara estava pensant, i m'ho ha passat al Ferran aquesta dada, perquè jo, bueno, no sé quina edat hauria de tenir, el 2005 va ser l'últim eclipse, diu, anular visible.
Sí, però no és un total, eh? És a dir, l'anular està molt bé.
Jo me'n recordo, eh?
Sí, jo no el recordo.
Sí.
Jo no el recordo.
Clar, però tu dius que el total...
El total fa moltíssim que no el tenim.
Mira, el total el 1959.
Vale, ja és això.
Ja és això. Només des de les illes Canàries, perquè Canàries té aquest punt, no?
No.
Ah, no,
poden
no,
aparèixer
no,
sí. No, poden aparèixer en qualsevol lloc del món. Sí, sí, de fet, no hi ha un lloc preferit perquè... No, els eclipsis es veuen a on es veuen.
Uh-huh. La península, em diu, el 1912, l'últim.
Fixa't.
No, sí, a Canàries va ser el 59.
Moltíssim. I tornarem a trigar la tira en tornar-ne a tenir... Bueno, ara en vindran uns quants seguits, eh? El 26 sí. Tenim aquest, que és total. El 27 n'hi ha un altre, però que és a la zona de Cádiz, del Magreb i de Cádiz, però que ens queda relativament a prop. Però després passaran, igual passa un segle... No ho sé, no ho he vist, eh? No ho he calculat, però igual passa un segle sense... Per tant, paga la pena ja reservar-se l'agenda, 12 d'agost del 26. Aquells que tenim pisos i llocs a Falset, Priorat, Terres de l'Ebre, sí. Ens podem fer d'or?
Ens podem fer d'or?
Perquè vindrà gent de tot el món.
Clar,
hi ha chasers, perseguidors d'eclipsis.
Joan Anton, un plaer, com sempre.
Gràcies,
no tenim temps per més. Avui acomiadem el programa amb tu, que també fa il·lusió.
I tant.
Mira, posem el punt final avui al Fabricació Pròpia amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Gran divulgador científic i que ens encanta escoltar-lo aquí al Fabricació. Cuida't moltíssim.
Igualment, Mercè, gràcies.
Fins d'aquí 15 dies. I nosaltres ho deixem, com dèiem aquí, us deixem ja amb Ingles i Miranda i el Sense Distància. Fins demà, a 2:45. Us hi esperem.
Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat.